Benvinguts a l'Internauta. D'avui, Vicent Partal conversa dues bandes amb Andreu Martín, creador del primer traductor automàtic per a la llengua sarda, i Miquel Forcada, fundador de Pertium, un dels traductors automàtics pioners al català. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us explicarem els problemes que està donant el nou telèfon Galaxy Note 7, que s'incendia a encarregar-se. També coneixerem el nou sistema per firmar els contractes amb la veu i per últim parlarem de la proposta de portar els videojocs d'aprenentatge a l'àmbit professional.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
En la internet dels Països Catalans hi ha personatges que són pràcticament mitològics, perquè estan sempre han estat ahí, i sempre han estat fent coses molt interessants, i avui en tenim un d'ells, que és el Miquel Forcada. No sé, jo, Miquel en basc, però estem acostumats a dir Miquel, però ara m'acabes de dir que no, que es diu Miquel.
Sí, en el dialecte dels meus pares és Miquel, també.
D'acord. Miquel Forcada, molts haureu fet servir les seues eines, o les eines que hi ha molta més gent, òbviament, des de la Universitat d'Alacant. Van començar a fer, em sembla que era, jo devia ser el 88 o 89.
No, com? No, 90, Internostrum...
No, ai, no, perdona, 99. El famós Internostrum, que va ser la primera vegada que en una sensació miraculosa posàvem un text en català i apareixia en espanyol, el posàvem en espanyol i apareixia en català, una cosa que ara més o menys comença a ser normal, però que en aquell moment era un autèntic miracle. Miquel és el director de recerca i el soci fundador de Promsit, www.promsit.com, que és l'empresa que ha heretat tota aquesta llarga trajectòria des de l'Internostrum, a la Pertium, etcètera, etcètera. I la raó que estigui avui amb nosaltres, gràcies per vindre,
no, perquè és per convidar-nos.
Un gran plaer tindre't així, és que una nova derivada, van ampliant el mapa, ha estat la primera eina de traducció sard italià, per la qual ha comptat amb la JU, amb el treball d'Adrià Martín. Benvingut, Adrià, també.
Gràcies.
Que bé, a més, amb una samarreta, ensenyala bé perquè es veu, impria Salimba, fer servir la llengua, una samarreta d'origen català al dibuix, eh?
Exacte, sí.
Que és, tu eres, Andreu, professor de Tecnologies de la Traducció a la Universitat Autònoma, per tant...
Sí, part del grup Tradomàtica, i de fet la història sorgeix perquè coneixem de fa temps el treball del Miquel amb Apertium, i aleshores... barregem d'una banda la traducció automàtica, ens arriba per un altre costat el tema del sard i comencem a parlar-ne. Poc abans de Setmana Santa, no? Un parell de dies de marge, sí, per fer una sol·licitud.
Setmana Santa d'enguany?
Sí.
Escolta, ha anat a una velocitat.
Sí. I de fet també voldria dir, perquè no sembli que m'apropio de la feina dels altres tampoc, que la major part de la feina l'ha fet un estudiant de Càller, de la Universitat de Càller, que al capdavall és qui va fer la sol·licitud per una estada de formació amb nosaltres, i aquesta és la peça que acaba de provocar, de desencadenar tot el que avui venim a explicar.
Dic dues coses per donar una miqueta de context. Apertium és com Internostrum passat a net, però el van fer, diguem, van fer com una plataforma que no estava lligada en principi a cap llengua, i això va ser ja més avant, l'any 2004, amb diners en principi del Ministeri d'Indústria de Montilla en aquella època, i a poc vam anar fent i arreplegant diverses fonts de finançament per fer una plataforma lliure i de codi obert, i això permet que es doni traducció automàtica a llengües menudes que d'altra manera no tindrien una oportunitat, d'altra manera no la tindrien, i el sard és un cas. Aleshores, d'alguna manera, el que han fet ells, i per això és relativament ràpida el desenvolupament del parell de llengües o del sistema de traducció automàtica italià-sard, sard-italià, és que hi ha una plataforma feta i diguem que s'han de concentrar bàsicament en el que seria propi d'aquestes llengües, no? Clar, això d'una banda, i una altra cosa que l'Adrià ha oblidat dir, però que és important també, és que aquest treball ha rebut finançament a través d'un programa que tenim al projecte Apertium de col·laboració amb Google. Google fa una cosa que es diuen, són unes beques per a estudiants durant l'estiu, seleccionen projectes de programari lliure del món, i Apertium sol ser un dels projectes que any rere any sol estar allà, i un dels projectes va ser el traductor Sart Italià, Italià Sart, és a dir, d'alguna manera va tindre una miqueta de suport durant 3 mesos almenys per a fer això.
Ara m'acabeu d'avançar una de les preguntes que anava a fer, que era com competiu amb Google, però escolta, potser que comencem pel començament, perquè molta gent al nostre país estarà pensant el Sart, Universitat d'Alacant, Universitat Autònoma, Sart, Sardenya és un país complicat, multilingüe, es parla el català, es parla el cors, es parla el sart amb unes varietats dialectals impressionants entre elles. No n'hi havia res fins ara en aquest sentit? És a dir, en quina situació es troba el sart? És realment un salt endavant tan gran com en el seu moment va ser el vell internostrum per nosaltres?
Més encara, diria jo, perquè de fet el sart és una de les llengües de Sardenya, però n'hi ha moltíssimes, com deies, no? A banda de dialectes del cors, del català, l'alguer, de dialectes del lígur, genovès, i a banda llengües que han arribat per diferents migracions, vènet, de Venècia, una llengua estranyíssima que a més no tenien ni idea que existís, que li diuen romanisca i que té connexions amb l'albanès. Bé, doncs tota aquesta varietat i tot aquest patrimoni lingüístic, diguéssim que és forma part de Sardenya, però la llengua on es parla, que es parla en gran part de l'illa, és el que en diem el sart. El sart no tenia, perquè ens fem una idea, ni tan sols un diccionari normatiu, una gramàtica. Per tant, si intentem fer la transposició aquí, quan apareix Internostrum,
dècades.
Sí.
No, i a més hi havia ja traducció automàtica per al català quan Internostrum... Sí,
no,
sí, però primers. No estava en línia. De fet, Internostrum això encarrega l'antiga CAM.
Ah, sí, que hi havia uns disquets, no n'hi havia uns disquets o alguna cosa així?
No recordo si hi havia disquets, però hi havia un...
Ah,
sí,
sí,
el salt.
El salt?
El salt és coetani d'Internostrum, pot ser un any anterior, però abans hi havia aquí a Catalunya una empresa que es deia Incita, que feia traducció automàtica espanyol-català i català-anglès des de... pot ser 10 anys abans, i que continuen en una altra marca i que continuen fent sistemes espectaculars de traducció automàtica. Però, en canvi, el sart és el primer. En Apertium, en la plataforma Apertium, ens agraden molt les llengües menudes. Aleshores, el que fem és que ens encanta que la gent comence a muntar un parell de llengües o muntar un traductor automàtic per a una llengua. Tenim l'únic sistema de traducció automàtica que hi ha per al sart, però també tenim l'únic sistema de traducció automàtica que hi ha per a l'asturià, o l'únic sistema de traducció automàtica que hi ha per al bretó. És a dir, Apertium és una plataforma que dona ocasió a grups d'activistes lingüístics, de gent que vol defendre les llengües menudes o llengües amb pocs recursos, i ens permet donar recursos a aquestes llengües i, a més, com es allibera en forma de software lliure, d'alguna manera aquests recursos poden tornar a usar-se per altres coses. I jo per això és un projecte que des que va començar Apertium fa més de 10 anys, és un projecte que a mi m'engresca molt perquè veus que estàs donant una oportunitat a llengües que d'altra manera no podrien sobreviure en el món digital, perquè actualment el món és a dir, si una llengua no té suport tecnològic i no que li permeta estar efectivament present en el món digital, és una llengua morta digitalment i per tant, bàsicament és una llengua morta. Uh-huh. Perquè la nostra vida cada volta és més digital i més online, no? I per això per al sart és un salt qualitatiu important. I es fa des de zero, pràcticament. Bueno, se van aprofitar alguns recursos que hi havia, però pràcticament...
Sí, algun diccionari ortogràfic que ha estat publicat recentment. Hem pogut consultar també alguns corpus lingüístics que existien gràcies a la presència de blogs o mitjans de...
Hi ha una
Wikipedia en sart, exacte, també hem consultat allà. Moltes vegades quan aquest estudiant que comentava abans, el Gianfranco Fronteddu, que és qui s'ha encarregat al capdavall d'estar picant pedra, diguéssim, clar, quan havíem d'incorporar una paraula, l'equivalent amb una paraula en italià, molts cops, si no ho podíem buscar en un diccionari, havíem d'espavilar-nos per trobar a la xarxa algun lloc, en una mena de corpus, com es deia allò exactament, o com es podia dir en alguna de les propostes ortogràfiques.
Però, per tant, l'impacte d'aquest diccionari sí que serà molt gran. És a dir, d'alguna manera pot ser la primera normativització...
Clar, és interessant això que dius, perquè jo de vegades faig conferències on parlo de la importància de les tecnologies de la llengua per a l'estandardització, perquè una vegada que una tecnologia de la llengua entra i decidís que un model de llengua serà l'estàndard, perquè l'usa en aquella tecnologia, aquest model de llengua té un cert, una marca, té com un avantatge, no? Això ha passat, per exemple, amb l'Apertium per a l'Occità. Quan es va fer l'Apertium per a l'Occità, que va ser pagat per la Generalitat de Catalunya, el va fer l'empresa Promsit en un subcontracte de la Generalitat de Catalunya. Un dels problemes principals va ser fer que els occitanistes es posaren d'acord en quin model de llengua havia de produir.
És un tema complicat.
I un tema complicadíssim, perquè l'occità és una llengua molt diversa. No? I recorde que al final es va optar per la solució que tots esperàvem que ocorreguera, i és que es basara en un llengua d'ocià bàsic, això. Doncs això, per exemple, es nota en Wikipedia. En la Wikipedia, els articles en occità, es noten que alguns venen de traduir amb Apertium del català o del castellà i de posteditar. Una assignatura pendent és fer un traductor occità-francès, francès-occità, que no està fet encara, i perquè potser ningú s'ha posat. Perquè en Apertium nosaltres estem encantats, ens diuen vull fer un traductor, fa poc hem fet un traductor per aportar a la butxaca en un mòbil, perquè Apertium, el traductor automàtic, cap en un mòbil i funciona offline. És a dir, no et fa falta estar en línia per usar Apertium. I un mòbil, diguem, per entendre's, de 50 euros, pot executar Apertium fora de línia. I s'ha fet un encarregat per Traductors Sense Fronteres, Translators Without Borders. L'ha encarregat a un grup de gent, que inclou l'empresa que jo treballo, però també més gent, per a fer en 15 dies un traductor per a el sorani i el kurmanji, que són dues llengües kurdes, per entendre'ns, i bastant diferents entre elles. Per a què? Per a temes humanitaris, perquè clar, aquesta gent està sent desplaçada i
necessita eines.
És a dir, que Apertium permet aquestes coses, com per exemple fer un traductor per al Sard en aproximadament 6 mesos. No?
I com està la reacció a Sardenya a tot això?
De moment estem començant a veure-la.
Què hem vist? És a dir, la situació de la llengua no està normativitzada, tot això, però els dos últims anys Sardenya està sent notícia precisament per una revifada de la identitat nacional. En les últimes eleccions s'hi van donar situacions molt interessants. És a dir, allà s'està movent alguna cosa. No és una situació, diguem, en la qual la llengua, per exemple, una de les candidates més importants de les últimes eleccions sempre parlava en sard. És a dir, no estem parlant d'una situació que potser no està normativitzada i tal, però sí que té un ús social real.
S'ha de treure l'estigma del damunt, el sard, i per tant que una política, no? o que el sard estigui present en molts aspectes de la vida quotidiana, òbviament és positiu, i esperem que amb un traductor automàtic la visibilitat de la llengua incrementi. Per exemple, ara que parlàvem de la Viquipèdia, i la Viquipèdia en sard existeix, és petitona de moment, però existeix, té alguns problemes també pel que fa a l'autoorganització de la comunitat i en quin model de llengua escriu cadascú, perquè es pot fer, i per tant cadascú escriu amb el seu model, posa una bandereta, és molt graciós això, posa una bandereta cada cop que edita un article de la Viquipèdia per fer saber a la resta que aquell article està escrit en una de les variants o amb la proposta estàndard. I de fet a la Viquipèdia aquesta setmana passada s'ha incorporat Apertium per poder traduir automàticament articles de l'italià al sard.
Sí, l'Apertium forma part d'una eina que té la Viquipèdia, que es diu Content Translation, i que permet traduir molt fàcilment un article que existisca en una llengua a la Viquipèdia d'altra llengua. I això està... no sabia allò del sard, és una novetat per a mi, però s'usa moltíssim. No? És curiós, en el tema de les variants, m'he recordat d'una anècdota que el parell de llengües potser més famós en Apertium és la traducció entre les dues llengües de Noruega, que són les dues variants del noruec,
el
bokmål i el nynorsk. No? I és molt curiós perquè la major part dels usuaris tenen entre 14 i 18 anys, perquè el que estan fent és estan fent trampa, fent els deures, perquè segons a quina adscripció lingüística pertanga la teua escola, has d'aprendre l'altra llengua. I aleshores, quan, recordo èpoques que quan caia el servidor d'Apertium la gent es posava molt nerviosa perquè no podien entregar els deures a l'hora. No? És un cas curiós d'ús així estrany de la traducció automàtica, però que s'usava això per a fer els deures. Probablement la major part per a fer deures de Ninursk, de gent que parlava Bokmål, que és la llengua A. És a dir, realment són les dues són oficials, etc, però la llengua que és la més forta
que és una que era més pròxima al Bokmål danès.
És el danès, sí, i exacte. Mm-hmm. És una falqueta per a veure el tipus de coses que passen mm-hmm. en Apertium.
Sí, sí. En el cas concret de Sardenya, doncs, diguem, a partir d'ara ja es pot fer traducció sardi-italià. No hem dit en cap moment si algú vol fer servir aquestes eines on va.
Apertium.org. De fet, el que tenim ara mateix disponible per al Sard és la direcció italià cap al Sard. No tenim encara l'altra versió, Sard italià.
De fet, puc entrar a Apertium.org i allà posa un text en italià i demana la traducció.
O un document o una web.
De la mateixa manera que n'hi ha molts altres per dir-ho, crec que ja en teniu com una quarantena.
Estables són una quarantena, en efecte. Mm-hmm. Estables no vol dir que tinguin una qualitat determinada, vol dir que és un parell que ja els desenvolupadors han decidit anem a soltar una versió, però clar, després en la incubadora i en tots els altres nivells hi ha un munt de parells de llengües. De fet, el Sard català està en la incubadora, no, la incubadora no, està millor, està entre la incubadora i l'estabilitat, no? Tenim com diversos nivells de maduresa i va de camí de madurar, que és un... Però si 40 són els que són així estables, no? Que no vol dir que siguin ni funcionen millor ni pitjor, només que es poden usar de manera estable.
De fet, com a anècdota, el que ens feia molta il·lusió començar amb el català Sard o Sard català, però vam considerar que era una decisió estratègicament més rendible, òbviament l'italià cap al Sard, no? Que és probablement el que pot col·laborar més ara mateix a la difusió de la llengua.
A fer pràctic.
Això mateix.
Sí, sí. Deixeu-me que us pregunte més enllà del Sard. Això, a mi sempre m'ha semblat màgic, això de que jo posi una llengua i me neix una altra. Perquè les llengües són molt complicades, o almenys vistes des de fora són molt complicades, no? Els de Google tenen aquella versió, ara crec que ho han canviat, però fins ara deien allò de no, tu el que has de fer és una gran muntanya de dades i...
No sé què estan fent, sí.
Tal, vosaltres feu més un traductor... basat en regles,
correcte,
que intenta entendre cada llengua com funciona. Bon,
entendre és massa dir, potser.
Entendre és massa dir.
És massa dir. És, bàsicament es tracta d'estudiar quines transformacions s'han de fer i basar-les, aquestes transformacions s'han de basar en dades. Una dada important són els diccionaris, per una banda, monolingües de la morfologia de les llengües, no? La conjugació dels verbs, la formació de plurals, femenins, o en les llengües que tinc en cas, el cas. Després, diccionaris bilingües, clar, perquè has d'establir el pont. I després hi ha regles de tipus sintàctic o regles gramaticals que transformen estructures. A voltes coses tan senzilles com si un nom és masculí en anem a dir, per exemple, el mot senyal en castellà és femení, però en català és masculí. Aleshores, traduir-lo ell sol no passa res, però si porta algun adjectiu o alguna cosa que el modifica, l'has de modificar. Aleshores, has de fer una regleta que diga quan tu vagis amb un adjectiu...
Tot és això aquest... és programació.
És programació. Les regles... els diccionaris són declaratius, és a dir, els diccionaris són bàsicament dades que teclegen persones, no hi ha programació. Les regles tenen una miqueta més de llenguatge de programació, però és un llenguatge que està orientat a les regles, una miqueta dur d'escriure. Però està més orientat a escriure una regla. Diu, si veus un determinant, un article, un nom i un adjectiu, i has de traduir a l'altra llengua, assegura't que concorden la llengua, i aleshores has de fer unes transformacions que s'escriuen en un llenguatge molt senzill.
Però això cada vegada que feu una llengua ho haureu de fer. Per exemple, el Sard té aquesta fama de ser una llengua, dins de les llengües romàniques, dura. Una llengua molt original, etcètera, etcètera, no? Clar, les regles que es poden aplicar, jo què sé, en l'eusquera, per dir un exemple extrem d'anar-se'n a l'altra banda, no tenen res a veure amb el Sard. Com afronteu cada llengua?
Bueno, hi ha un munt de regles, si puc dir-ho, un munt de regles que són iguals. És a dir, la regla de determinant adjectiu-nom o determinant nom-adjectiu és la mateixa per a qualsevol parell de llengües romàniques. Per tant, aquelles el que fan és copiar-les. Se copien d'un sistema a l'altre i potser es tunegen una miqueta si hi ha alguna peculiaritat en aquesta llengua. Per exemple, en Sartre hi havia un problema en els demostratius, crec recordar, no? Que canviaven de posició o com era això? No recordo què era.
No recordo,
hi havia un problema. El cas, però clar, després estan les llengües pròpies, les regles pròpies d'aquella llengua, per exemple, com s'ha de traduir el passat simple o, i això que la llengua té la seva... Ell t'explicarà en el Sartre quines regles s'han fet, però...
Sí, no, de fet, Apertium funciona perfectament, no, amb llengües molt properes. Aquest era l'objectiu inicial, no, quan neix pel castellà-català i castellà-gallec, no? I posteriorment s'ha anat ampliant perquè incorpori llengües també més distants, però clar, entre italià i sard, diguéssim que ja, la similitud és molt alta. Per tant, sí que hem anat a buscar també les particularitats de la llengua per crear aquestes regletes que dèiem perquè un text soni amb sard, però sí, de fet, per cada combinació de llengües, el gruix del treball és nou, no? És des de zero.
Sí, bueno, hi ha una part, clarament, jo no sé quina és la part, perquè jo mai he estat molt implicat en el desenvolupament d'una llengua concreta, però hi ha parts que són això, les regles dels grups nominals,
potser es pot,
però, i la puntuació i això es pot portar, però després hi ha aquelles regles que són molt particulars de la llengua, no? Fins i tot, de vegades tenim regles per a traduir entre variants de la mateixa llengua, per exemple, entre portuguès de Brasil i portuguès de Portugal, mm-hmm. perquè fan coses diferents. Però sí que quan les llengües són, diguem, cosines entre elles, són família, com el sard, l'italià i això, ja et pots dedicar també a aquelles coses que són més peculiars, no? Però és cert que hi ha una, diguem, que pot haver-hi 10 o 15 regles que s'encarreguen del 70% del text, no? Perquè són aquelles regles que són, diguem, les rajoles de la paret bàsica i després has de fer la floritura de cada llengua en concret, mm-hmm. no? Per tant, màgia no és bàsicament molt de treball, d'intentar veure com escriure una regla que tingui el màxim impacte possible perquè quede la mínima part de text possible que no estigui traduïda bé.
El que passa que suposa, m'imagino, que les llengües... Clar, n'hi ha un component emocional molt fort i en una llengua minoritzada encara més, no? M'imagino que per un... parlant del sard, d'escriure un text en català i que li aparegui en sard, que serà un impacte emotiu, com en el seu moment era Internostrum per nosaltres, no? Jo recorde d'aquelles coses que dius, uau, no? Clar, per això doncs, posa un llistó molt alt, no? Un nivell d'exigència que realment deu ser... és el famós tema de les traduccions automàtiques dels diaris, que quan s'equivoquen en una tonteria tot el món ho amplifica de forma absolutament injusta, no? Perquè n'hi ha este component emotiu, no? Este component...
Sí. La gent li agraden les joies de la llengua, sí, no? Aquelles joies que són poc freqüents però molt vistoses i no se fixen en els totxos, en les rajoles de la llengua, que això és bàsicament similar. Entre llengües cosines és bastant senzill. És qüestió de tenir... Apertium és un sistema que no té una gran intel·ligència lingüística, utilitza regles que pot entendre una persona que sàpiga un poquet de gramàtica, no? No fa falta que sàpiga complicades teories sintàctiques per a fer-ho, és molt fàcil escriure regles, diguem, hi ha més feina d'aprendre el llenguatge en el que s'escriuen les regles que de fet en pensar com són les regles, no? És molt senzill, clar, per tant la seva potència d'alguna manera és limitada, però per a llengües que són així cosines germanes com sard italià és molt... I a més el sard és que no podríem fer el que fa Google perquè... no tens corpus, és a dir, no tens... El Google funciona a base d'observar un muntó de frases traduïdes i traure estadística i aprendre correlacions estadístiques i després, quan li dones una frase nova, el que fa és produir un muntó d'hipòtesis de traducció probabilístiques i agarrar-la més probable. Bàsicament fa això, molt simplificadament. Clar, nosaltres això és un luxe que no tenim perquè el sard no té ni desenes de milers de frases traduïdes que es puguen usar per a entrenar un sistema. Per tant, hem d'anar a l'altre camí, que és que persones expertes i amb gran esforç escriuen regles i escriuen diccionaris, bàsicament arrepleguen diccionaris, escriuen regles i van... I la seva intuïció lingüística i una miqueta d'habilitat informàtica van fent un sistema.
Però això pot catapultar l'ús del sard a la xarxa.
De fet, esperem que, que aquest impacte emotiu en la societat sarda, no? Com dèiem abans, de treure-li l'estigma del damunt, el moment catàrtic de veure que la teva llengua, que molts cops quan surten notícies ens hem trobat que en els diaris, els mitjans de comunicació, la vinyeta que il·lustra la notícia és un personatge vestit de pastor, no? I per tant és molt complicat treure l'estigma del damunt. Si això li sumes al fet que persones que no estan gens acostumades a sentir a parlar del sard en una manera doncs, homologable a qualsevol altra llengua i present en la tecnologia, etc. Esperem que aquesta catarsi almenys provoqui conversa, visibilitat i potser d'aquí uns anys una de les...
És un xoc i el xoc té també de vegades una certa relació, reacció tecnofòbica. Comentaves Internostrum, jo recordo quan vam començar a posar Internostrum en obert, perquè la CAM li va pareixer bé que estiguera obert i que la gent el poguera usar, que jo crec que va ser molt bo, perquè en principi era un producte intern per a ells, no? Però ho van convertir en una cosa com d'obra social, més o menys, i van donar diners a la Universitat d'Alacant per a fer-ho, i va quedar molt bé. I recorde que algunes reaccions eren... Uau, que bé, tal. Inclús empreses de traducció catalanes que em deien no ho digues a ningú, però estem usant Internostrum per estalviar faena. Però també hi havia gent, per exemple, jo recordo un professor de filologia catalana que va dir, hi ha encara molt a pelar, no? És a dir, i aquesta reacció encara és raonable, però jo he arribat a escoltar de l'Apertium espanyol gallec que això és el pitjor que li podia haver passat al gallec, perquè hi havia gent que estava publicant traduccions d'Apertium de l'espanyol al gallec sense revisar, sense posteditar, que diem nosaltres. Jo li vaig respondre en aquell moment, vaig tindre un moment d'inspiració i li vaig dir, bo, per la mateixa raó hauríem de prohibir els ganivets, perquè a més de per a usar-los a la cuina per a preparar, picar ceba i preparar una salsa, poden servir també per a assassinar senyores. I això vol dir que el ganivet és roïn? No, és l'ús que se'n fa. Això, jo crec que de vegades també és molt important educar la gent sobre com s'ha d'usar la traducció automàtica.
Mm-hmm. Abans heu parlat de Google, de que Google us vos ajuda en això. Clar, hi ha una cosa que quan Google ha entrat en aquest mercat i Google ha fet ahir una entrada de cavall com sol fer ell i ja està, quin sentit té? Abans m'ha semblat intuir això que deies, de dir, bueno, les llengües minoritzades Google, el seu mètode no funciona. Tinc entès que ara l'han canviat, però...
Bé, però encara tenen el mateix problema. Ara estan provant la que s'anomena traducció automàtica basada en xarxes neuronals artificials, o que li diuen Neural Machine Translation, diuen traducció automàtica neural, però encara només està per al xinès i l'anglès perquè funciona, diuen ells, que millor que l'estadístic. No, la connexió del projecte Apertium, que és un projecte, com dic, de software lliure, de codi obert, amb Google és més bé a través de la part, diguem, anem a dir, benèfica de Google, que dona suport a projectes de software lliure d'arreu del món. En l'estiu aquest de Google sol tindre uns 3.000 estudiants en uns 200 projectes. És a dir, que és molt gran i Apertium és una d'aquestes organitzacions que estan, però no crec que siga particularment perquè siga de traducció automàtica, sinó perquè li agrada. Òbviament, ells no amaguen que és una manera de detectar talent.
Clar.
Perquè ells poden veure com és obert, ells poden veure tot el que passa. Però d'alguna manera també és una gran operació
de marketing,
Google són bona gent, i fem això, i nosaltres estem molt contents de que s'hagi tocat. Però jo crec que ells, no hi ha relació entre les tecnologies. Digue.
Però serien competidores les tecnologies o simplement és un altre món, Google és un monstre?
És que depèn per a què, per exemple. Tu imagina que has de traduir del castellà al català coses que són, diguem-ne, confidencials. Clar, tu no les vols passejar per la xarxa, no vols que corren per Google. Potser preferixes fer-te una instal·lació local d'Apertium, perquè Apertium no només es pot usar en internet. Sí. Tu te'l pots instal·lar, el pots col·locar en el mòbil, tu vas a la Play Store i tens Android en el teu mòbil i pots desconnectar les dades i pots usar l'Apertium, perquè està allà. O el pots usar dins d'una ferramenta d'assistència a la traducció que usen els traductors professionals i pots usar-lo sense, confidencialment, per tant, sense que circulen les dades per la xarxa. Per a certes aplicacions així, diguem, sensibles, això pot ser un avantatge. Quant a competir en qualitat, és difícil perquè Google té molt de múscul, no? Però sí que de vegades ens hem dut sorpreses, com per exemple experiments on demostraven que la intel·ligibilitat de la traducció de l'anglès al català, era de l'anglès al castellà, de textos científics traduïts per Apertium era millor que la traduïda per Google. La intel·ligibilitat, no dic que siga que estigueren perfectes, sinó que s'entenien millor. Però jo crec que la missió d'Apertium no és tant competir, sinó l'avantatge que té és que nosaltres tot ho estem donant a tot el món perquè faci el que vulga. És a dir, nosaltres és una tecnologia oberta, qui vulga pot ser desenvolupador en Apertium o poden fer a banda, perquè no sé si saps que hi ha un Apertium per al valencià de la Real Acadèmia, de la Real com es diu, aquesta Acadèmia de Cultura Valenciana.
Que és, diguem,
vale? I de fet, van fer una presentació que traduïa a la seva variant d'escriptura del valencià i la gent de voltes em va dir, veus com és perillós el codi obert? I vaig dir, no, és que la societat ha de triar quin és el sistema que usarà, i majoritàriament, per sort, la societat valenciana ha optat per un model més convergent i s'han deixat de secessionisme lingüístic, però la gent pot fer apertium per al que vulgui, i això és un avantatge que permet que la gent l'use per a promoure el que siga, i si és per a promoure llengües que necessiten ajuda com el sard o que necessiten un espentó, doncs és meravellós. Jo no puc estar més content. Jo, quan vam començar apertium, no m'imaginava que arribaríem ací. Això també és en part degut no tant a la visió que poguérem haver tingut els primers que estàvem en Apertium i en Internostrum, sinó també perquè va entrar gent molt jove i amb una certa visió. A mi m'agradaria esmentar una persona que és Fran Tyers. Fran Tyers és un xicot britànic que de fet va acabar la tesi amb mi, això, però que durant molt temps ha sigut com l'apòstol d'Apertium. És el que me portava desenvolupadors, em portava llengües, i jo, que ja que tinc 30 segons, vull agrair-li, perquè Apertium no seria el que és sense gent com ell, i ell en particular, que s'han dedicat a engrescar a gent, a ajudar a que Apertium tinguera totes aquestes llengües que ara té, no?
De fet, deixa'm afegir, tornant al pas de Google, no? En el paper de Google en aquesta empresa, també és, trobo que és important que en un moment de crisi, on sembla que a vegades els discursos van per què hem de llançar diners invertint-los en desenvolupar recursos per llengües mortes, no? Perquè una part de la societat sarda ho veu directament així, creu que és una inversió mal feta. Jo trobo que és un missatge molt positiu dir a la societat sarda, aquí no només hi ha una acció d'activisme i de col·laboració a la preservació del multilingüisme, etcètera, etcètera, sinó que a més hi ha oportunitats de feina reals per les persones que es vulguin formar amb això i que vulguin treballar amb això. I aquí fa temps ja va passar amb diaris que començaven a incorporar traducció automàtica, i això ha generat llocs de treball, ha continuat creixent, i ara en tenim 5 o 6, no? En paper.
I a més ho considerem una cosa normal. Jo recorde, jo no sé quan tu vas començar a fer tot això de VilaWeb en el 94, 95, si t'hagueren dit que portaries a la butxaca un telèfon que tindria tots els menús en català, jo crec que no sé si m'ho creuria, jo tampoc, no? I, bueno, i vas ser el primer que vas fer un mitjà de comunicació en català, no? I és una cosa que, i per tant, clar, que pugues tindre un mòbil en sard i que damunt et traduís al sard d'italià, això és important per a la llengua. Ara, jo crec que això també ens dona a nosaltres una gran responsabilitat. Hem d'intentar d'alguna manera continuar engrescant a gent perquè continuï millorant-lo, perquè actualment el sard que produeix és francament millorable, com tota la traducció automàtica. Ah. I necessita molt de carinyo. Aquestes coses volen molt de carinyo i molta... I és, quan són llengües, diguem, que no tenen una organització forta darrere, és difícil de vegades reclutar a gent perquè mantinga un sistema i la vaig millorant. I això és part un poquet, també ens dona una certa responsabilitat.
Jo també, de moment, tenim una altra èxit apuntada a Apertium,
sí, sí,
que és sard italià, esperem que el italià sard.
Sí.
Esperem que aviat l'altre parell existisca, i el sard català seria també molt bonic, ni que siga també per raons.
Sí, sí, va de camí ja, no?
Sí, de fet, abans parlàvem també de les llengües de Sardenya. A mi m'agradaria fer l'altra nota, que és que de finançament només hem obtingut el de Google, com és tradició, no?
Amb tradició.
Però vull dir que és significatiu que ni el sector privat sard ni el sector públic sard s'han interessat mai per un desenvolupament d'aquest tipus, i de fet tenen altres llengües en perill d'extinció ara mateix, no? Que vull dir que potser estaria bé també com a exemple mostrar que això pot funcionar amb la resta de llengües de Sardenya.
Bàsicament amb 6 mesos persona aproximadament, no? Perquè era una persona a temps complet durant 4 mesos i una miqueta d'ajuda. És a dir, que es pot... L'avantatge que té Apertium és que permet llançar una primera versió d'un traductor bastant ràpidament.
Una velocitat molt gran.
I això li dona una capacitat d'influir sobre les llengües, però com sempre la traducció automàtica és una tecnologia que es pot usar bé o malament. I a veure quin és el resultat que dona.
De tota manera, Miquel, vosaltres porteu des del 98 demostrant-nos que es pot fer una feinada brutal amb aquest terreny, i realment estic molt content de que finalment hagis pogut vindre a l'Internauta.
Ai, encantat de la vida.
I ja hem pogut tindre aquesta conversa. Jo crec que en nom de moltíssima gent que hem fet servir les vostres eines, un milió de gràcies per tot el treball.
També has de donar les gràcies. Nosaltres jo crec que estem d'alguna manera pujats als muscles de gegants, és a dir, la tecnologia que hi ha a Pertium, bàsicament nosaltres hem agarrat tot el que el camp de la traducció automàtica ha anat produint des de fa 60 anys, no? I aleshores hem posat això, ho hem empaquetat de manera que la gent ho pugui usar, que no és que hàgim inventat cap cosa que siga nova,
sinó que... No cal que te tragues.
No, ho dic en sèrio, és a dir, el que hem posat és fer tecnologia que estava en productes comercials, amagada, en calaixos, l'hem posat en software lliure perquè la gent pugui jugar en ella i fent coses, i això a mi m'agrada molt, a mi em dona molta alegria.
Molt bé. Un gran plaer que hagis fet tota aquesta feina i que hagis volgut compartir aquesta estona ací a VilaWeb amb nosaltres. I Adrià, enhorabona per la feina amb el SART. Esperem que això duri molt i tiri molt llarg, que algun dia d'ací uns anys vingués a explicar-nos qualsevol altre invent relacionat amb això i sobretot que servisca per millorar la llengua d'un país que al final va formar part de la nostra quotidianitat i va ser part del nostre propi estat medieval i, per tant, no és en absolut un subjecte estrany el que nosaltres som. Gràcies a tots dos per compartir aquesta estona a VilaWeb.
Gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La companyia sud-coreana Samsung està passant per una de les seves pitjors crisis. La bateria del seu nou smartphone, Galaxy Note 7, s'ha vist afectada per un problema de fabricació que provoca que alguns dels dispositius se sobrescalfin fins al punt d'incendiar-se. Samsung ha fet una parada en la producció d'aquest dispositiu que havia sortit al mercat el passat agost i que se situava com un dels telèfons intel·ligents més cars. Es calcula que aquest error de producció pot ocasionar unes pèrdues de fins a 5 milions de dòlars per la companyia i que s'hauran de retirar del mercat uns 2,5 milions d'exemplars. De fet, moltes empreses americanes ja els han retirat dels operadors, a l'espera que la companyia solucioni el problema. L'empresa espanyola Biometric Box ha creat una nova plataforma de serveis de firma electrònica avançada. Així doncs, ha llançat al mercat el seu sistema Firbox, que permet firmar els documents tant electrònicament com presencialment amb la veu. El sistema enregistra el que vindria a ser una signatura de veu, única i impossible de falsificar per gestionar totes les contractacions i es pot utilitzar en els contextos legals. Així mateix, l'acceptació de l'ús del sistema Firbox per part de les empreses implica que genera un document electrònic PDF que és enviat immediatament al client. Això és una eina útil per protegir els consumidors, ja que els dona accés també a les gravacions que les companyies generen i els posa a l'abast totes les condicions de contractes que decideixen firmar. La companyia espanyola GameLearn ha portat l'aprenentatge a través dels videojocs a la vida laboral. Fins al moment, els més joves eren els que recorrien als programes d'aprenentatge virtuals. Encara que els videojocs educatius, en l'actualitat, tenen al voltant d'una taxa d'abandonament del 70%. Així doncs, la renovació d'aquest sector ha portat a la companyia a adaptar el contingut a espais empresarials i habilitats com saber gestionar el temps, negociar propostes o liderar equips. Els resultats són que 9 de cada 10 alumnes que utilitzen els seus jocs els finalitzen.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com anem?
Bé, cobrant les comissions de Google de tota la publicitat que els estem fent.
Fantàstic, fantàstic. A mi no m'has passat res, per encara.
El que sí que és veritat és que hi ha hagut molta gent, perquè cada vegada que algú volia veure el document aquell que vaig escriure, que eren dues ratlles,
només és un exemple.
Era un exemple. Cada vegada que algú volia em demanava autorització. O sigui, jo tenia un mail de Google demanant autorització perquè aquell noi, noia, senyor, senyora pogués accedir. O sigui, n'he rebut unes quantes de demandes. Sí.
Molt bé.
Avui els hi donarem més feina.
Perfecte. La setmana passada vam parlar de Google Suite, que és aquest núvol d'aplicacions que ens ofereix Google al nostre abast perquè puguem fer fulls de càlcul, vam parlar de documents, vam parlar de Google Drive, però avui ens parlaràs de més aplicacions que tenim al nostre abast, eh?
Clar, és que la llista de coses que ens deixa fer Google és llarguíssima.
Recordem on ho trobaven, és a dir, quan entrem al nostre correu hi ha una pestanyeta.
En el Gmail, a dalt de tot a la dreta, hi ha tres punts i tres punts a un quadrat de 3x3.
Un cub, sí.
I allà, fent clic allà, comencen a sortir.
Val, perquè molta gent no ho sap, la gent es pensa que moltes vegades que el correu de Gmail...
El Gmail. No, el Gmail, de fet, ells ho fan servir com a identificador. Tu entres al Gmail, a partir d'aquell moment ja has quedat retratat, ja saben qui ets, i et diuen, mira, pots fer tot això. I ja tu... saben, per exemple, coses que no diuen tant, saben quines cerques tu fas a la web, es van guardant el teu historial de cerques, després resulta un dia que et diuen, algú t'arriba una propaganda d'un disc dur i dius, i com saben que jo busco un disc dur?
Saben que fa uns mesos vas buscar disc dur per internet.
O uns dies, no cal anar tan lluny.
Molt bé, doncs parla'ns de més aplicacions que ens ofereix. Crec que vols començar pel calendari, no?
Sí, perquè el calendari és una cosa que la gent es pensa que és una tonteria. És allò, és el calendari que dius, mira, tal hora, de tal hora, tal hora, hem de gravar l'internauta.
Una agenda virtual.
És una agenda, però no és només això. Primer, el calendari pot agafar informació automàticament de que algú te l'hagi enviat amb un mail, t'hagi dit, tens una reunió tal dia, tal hora, i t'envia un petit arxiu, que és un... Bueno, depèn de quin tipus de calendari és, d'una extensió a una altra, que tu només fent clic allà, se't queda incorporat en el teu calendari.
D'acord.
O sigui, és bastant automatitzat. El qui t'ha enviat, o quan tu envies, pots convidar a més gent.
D'acord.
Un o 50.
Els que vulguis.
Els que vulguis. I aquests, quan van dient si sí o si no, et van informant i tu vas sabent si aquell vindrà o no vindrà. O si, no li va, si li va bé, si no li va bé...
I tot això ho podem vincular amb el nostre mòbil?
I tot això sempre va amb el mòbil.
iOS també.
Sí, sí, sí. Amb tots els mòbils, amb la web, amb el que vulguis. O sigui, la idea de tots els programes de Google, tots, és que sempre estan sincronitzats i els pots fer servir on t'estiguis. Allà on t'estiguis tu podràs fer servir un programa de Google.
I sigui quin sigui el dispositiu.
I sigui quin sigui, exacte, perquè el que els interessa és que ho facin servir. Per tant, tenen versions per a tots els telèfons que hi ha al, que hi ha al mercat. Llavors, amb el calendari té una altra gràcia, perquè ara parlem de temes de feina. Amb una empresa, si hi ha un grup de feina, tots aquells usuaris poden compartir el seu calendari.
D'acord.
De manera que quan tu montes una reunió del teu grup de feina, tu saps si dius, a veure, per divendres a les 10 del matí, saps si estan lliures i no tenen cap reunió aquelles 2, 3, 4 persones aquell divendres a les 10 del matí.
I si tu ja t'anticipes.
I tu ja t'anticipes. Després, els que han publicat el seu calendari perquè tu sàpigues si estan lliures o no estan lliures, tenen l'opció de dir, vale, publica-li i digue-li només si estic lliure o no estic lliure, o digue-li amb qui estic reunit. Depèn del grau d'informació que tu vols donar en el qui organitza la reunió.
Pots posar un grau de privacitat.
Sí, tu pots dir, mira, jo de 9 a 10 no estic disponible, o pots dir, mira, de 9 a 10 estic parlant amb el... amb el Pepet, i en aquell moment...
O estic reunit amb algú, però no vull dir qui és.
Exacte.
Molt bé.
Llavors, no només persones, sinó objectes.
Què vols dir objectes?
Sí. Tu en el calendari...
Alerta,
sí. No, no, és més senzill. Una empresa normalment té coses que són compartides entre tots. Sales de reunions, per exemple.
Sí, val.
I una sala de reunió és un element que pot estar en el calendari. I tu pots saber si el divendres a les 10, a més d'aquelles 4 persones amb les quals et vols reunir...
Aquella sala estarà disponible.
Sí, aquella sala estarà disponible. És a dir, no cal que siguin només persones, pots reservar altres coses.
Perfecte. Veig que té molts usos, sobretot en el que és el dia a dia laboral, eh?
Clar, clar, és que el calendari és una cosa que potser no li hem donat prou importància. Tu pots publicar, a més, el teu calendari a la web. A veure... Publicar el teu calendari a la web no té gaire sentit per una empresa normal. Però sí que pots publicar el teu calendari, per exemple, si tu has fet un calendari, que ara s'ha deixat de publicar i estava molt bé, dels partits del Barça. Tu has fet la feina d'anar apuntant cada vegada que surten els horaris quin dia i a quina hora juga el Barça, i tu el publiques perquè la gent pugui saber a quina hora juga el Barça aquest cap de setmana.
Perfecte.
O sigui, té altres utilitats. O que tu el publiques a la web perquè vols donar a conèixer aconteixements. No estàs publicant, sinó ets una entitat que vas fent aconteixements.
Per exemple, el president del Barça doncs, publica el calendari de totes les reunions
de tot el que va fer. No amb qui es reuneix a les 9 del matí, però diu, mira, aquest dia farem una presentació de l'equip o del que sigui. O sigui, pots estar publicant events que vols que la gent vagi.
Anem amb la següent aplicació, que són els contactes.
Sí, els contactes són el que sempre hem dit agenda.
L'agenda. Però què ens aporta? Perquè ja en tenim una al mòbil.
Clar, però és la mateixa. És a dir, ens aporta que està sincronitzada i que si algun dia, i allò és un drama total...
Sí, jo he passat per aquest drama.
Sí, perdem el mòbil,
perds els contactes.
Perds els contactes. Però, si tu tens els contactes sincronitzats amb el núvol de Google,
no els perds.
Perds el mòbil, però no els contactes.
És a dir, quan et compris un mòbil, l'únic que has de fer és sincronitzar-lo amb els contactes que tens.
Sempre, 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 sempre els has de tenir sincronitzats a algun lloc. És a dir, perquè si no et quedes... A veure, ja en parlarem de més coses. Però, clar, quedar-te sense contactes és començar a trucar a la gent que no saps com.
Sí, o fiques un missatge al mur de Facebook dient ei, perdut el mòbil.
I perdut el mòbil, aneu-me donant els vostres telèfons.
Aquest és un drama que li trobes l'utilitat un cop hi passes, eh?
Sí, i que no hi penses, potser no hi penses,
no,
però el dia que,
et
passa és dramàtic.
És dramàtic. Anem amb Hangouts. Hangouts és el...
Això és una cosa que va presentar Google fa molt, relativament poc.
Seria el WhatsApp de Google, eh?
WhatsApp més Skype.
WhatsApp més Skype.
Sí, perquè el Hangouts han volgut posar-ho tot. És a dir, és un WhatsApp. És a dir, tu pots, amb un grup o persona a persona, sí, enviar missatges. Pots fer trucades de veu, que és el que fa fins ara a WhatsApp, i pots fer trucades de vídeo, que és el que fa Skype. O sigui, han intentat posar-ho tot en un sol paquet.
Però de moment no han tingut gaire èxit, perquè ho van treure fa cosa d'uns mesos.
No tenen massa èxit.
I no s'acaben d'implementar.
No, a veure, quan...
Hi ha molta
WhatsApp,
competència, també.
Quan WhatsApp és el rei, és molt difícil.
Bueno, hi ha WhatsApp, hi ha Telegram, hi ha Viber,
clar,
hi ha molts.
És que, a veure, el problema no és que tu tinguis Hangouts.
És que els altres ho tinguin.
És que els altres el tinguin, exacte, i això és el que han d'aconseguir, que tothom tingui Hangouts.
Però no és Google, eh? Vull dir, que no...
No desesperis, no, que poden arribar això i una mica més.
Exacte. Anem amb Google Fotos.
Un altre drama dels telèfons.
Quin?
Que perdis el telèfon i et quedis sense fotos. Llavors, això jo he conegut més d'un cas i més de dos.
I això és bo tenir-ho també sincronitzat.
Clar, amb... Google Fotos, que abans es deia Picasa, bé, no és que es digués, era un altre producte, però pràcticament tenia les mateixes.
L'havien absorbit, em sembla, no?
Sí, el van comprar. Doncs Google Fotos ara el que et dona és la facilitat de que les fotos que tu facis amb el teu dispositiu estiguin al núvol sempre. O sigui, tu perds el teu dispositiu i tens les fotos sempre guardades. Això... No només això, i a més les pots consultar des del teu ordinador.
Això els usuaris d'iPhone ho saben bé, perquè l'iCloud, que també et permet que un cop fas una foto, quan et connectes al wifi,
se't guarda,
sí, a l'iCloud.
Sí, quan et connectes al wifi, perquè si no et costaria un dineral
en
dades.
Exacte.
Però les fotos aquestes, recordeu, que no ocupen espai en el vostre Google Drive si les guardeu com a fotos en versió en resolució alta, no en resolució original, que sempre és més encara que l'alta. I com dèiem l'altre dia, la resolució alta vol dir que tu pots imprimir-la tranquil·lament i pots fer quasi... No, sense
és a dir, guardem-la...
Pots fer una 4 fàcilment amb una foto en resolució alta.
Per tant, les hem de guardar en resolució alta.
Resolució alta. No original, no, que és original. Encara molt més alta. És alta el doble.
El màxim, o el triple, que dona la càmera.
El màxim que... Sí, clar, tal com estan fent les càmeres...
I cada vegada,
sí, cada cop és més. Les de resolució original et poden servir, doncs, potser per fer un mural. Uh-huh. Si, si heu vist, algú s'hi ha fixat amb algun mural d'aquests que hi ha per Barcelona, d'Apple, de
sí,
propaganda.
Que diuen que...
No, sí, no sé si encara en queda algun, però la temporada passada era... Aquesta foto està feta amb un iPhone 6.
Amb un iPhone, et posen això. Sí,
sí, doncs això és resolució original. Clar, els que ens estan veient espero que no tindran la necessitat de fer
de
un
fer...
mural de 20 per 50 metres.
Bueno, mai se sap quan has de fer reformes a l'edifici, eh?
Sí.
I ens portes dues aplicacions,
sí,
més.
Sí, penseu... el tema aquest de que no ocupen, però jo volia fer un incís. Quan estem dient Google Drive ocupa, no ocupa, tot això, les fotos no ocupen si passen per l'aplicació de Google Fotos.
D'acord.
Si tu les agafes i les poses al Google Drive, encara que estiguin en resolució alta, ocupen. O sigui, no ocupen les que Google se n'encarrega de tractar amb el Google Fotos.
Això és important.
Si tu les fas manualment i les poses al Google Drive, allò compta.
Perquè allò serà original.
O no, és igual, pots posar fotos petitones, molt petitones, però allò et comptarà.
D'acord.
Perquè no han passat per la gestió del Google
Fotos. Hem de passar pel filtre de Google Fotos,
sí,
eh? Sobretot.
Hem de passar pel seu filtre.
Molt bé, les últimes dues que ens portes avui.
Dibuixos, que aquesta és una tonteria molt tonta.
Bueno, per passar el temps, no?
O per passar el temps, o per allò, per fer un esquema, per fer quatre ratlles, perquè tens quadrats, rodones, ratlles...
Un paint.
I perill, tens el word art.
Ojo, cuidado.
Que és, a veure, el word art, pel qui no sàpiga què vol dir aquest nom, són aquells lletreros infames que van amb coloraines, que et va canviant la lletra de vermell a blau i a verd,
amb
que la lletra fa, que la lletra, que la lletra fa S, ones...
Molt tot, perillós,
això. Això és molt perillós, però bé, si voleu fer-ho, el dibuixos de Google...
Doncs, us dona la possibilitat de,
possibilitat,
de temptar contra l'art,
I a més, no només això, sinó que el dibuixos està disponible com a extensió del Google Chrome. És a dir, pots posar-ho dins del Google Chrome i treballar autònomament sense en aquell moment estar connectat, però bueno... Sí, sempre estem connectats.
Sí, al final, al cap i a la fi.
I al final era el de formularis. I el de formularis és una cosa molt simple, però que és, et pot treure d'un problema moltes vegades.
Quan parlem, de formularis, què volem dir? Enquestes?
Fer enquestes.
D'acord.
Fer enquestes o fer un formulari de sol·licitud el més tonto. Dir allò, la família se n'ha d'anar de cap de setmana a buscar bolets un dia d'un cap de setmana d'octubre o de novembre. Bueno, novembre no sé si en trobarem. Però... decidim que volem sortir un cap de setmana
sí.
I posem un formulari a Google perquè cadascú voti i digui quin dia vol anar. I al final...
Quin dia i on?
Home,
on llavors és ja, molt estem
fent, ja estem fent un formulari molt complicat. Però sí, sí, pots posar quin dia i a on, i pots posar moltes preguntes. Pots posar preguntes a més de les que són, fan branques. És a dir, si aquí he contestat que sí, doncs li fas aquestes altres preguntes. Si ha contestat que no, li fas aquestes altres preguntes.
Pots
que
fer
seran
itineraris
diferents.
Dins del formulari.
Pots fer itineraris. I al final, tot això, et deixa un Excel que tu pots tractar, pots fer el que vulguis amb aquell, formulari. I llavors, el que he fet, perquè el veieu com funciona, he deixat un formulari, que us deixaré l'adreça perquè pugueu provar, que és molt simple, és a dir, només fa un parell de preguntes, no és res. Però és perquè veieu la utilitat que pot tenir fer un, formulari.
Això vol dir que t'arribarà un avís cada cop que algú el consulti?
M'arribarà avisos i al final podré fer un Excel i la setmana que ve ensenyarem un Excel amb el resultat de les
preguntes. Perfecte, perquè la setmana que ve farem la tercera part de Google Suite.
La tercera part que és Google per empreses. És a dir, què ofereix, com, i aquí ja comença a haver-hi, com Google, fins ara estàvem parlant de coses que no hem de pagar. Com Google fa diners.
D'acord, és a dir, ara entrarem en el terreny...
Que d'això en viuen.
Entrarem en el terreny de, pagament, eh?
Aquí, la major part de les coses que parlarem ja comencem a pagar, sí.
Perfecte.
O, bueno, o ells a cobrar, que és la mateixa...
Tu pots mirar per
sí,
les dues bandes. Molt bé, doncs la setmana que ve fem la tercera part.
Molt bé.
Molt bé, vagi bé la setmana.
Igualment.
Adéu.
Has nascut a Barcelona i tens l'August al cor. Treballes d'assegurada a un local molt cool, però no tens ni puta idea què collons és la Patum i la jota tortosina al turró de Gramunt. De l'himne de Catalunya no tens ni un mot, però que el Barça és més que un club, ets qui ho crida més fort. Menja sopetes de sobre, cagues pa, bala de por. No saps distingir entre un au, ve un ametller o un xom. Ai, pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un incul, i de vegades som tots un tonto del ful. Si algun dia surts de casa i vas a l'estranger, a dinar vas al McDonald's, que ho arreglem bé. I si fan un concert de gratis a les festes del carrer, te'n vas calent com un suro al de CDC. I si els divendres no hi ha fato, t'apalanques al sofà a donar la partideta en algun sum normal que diu que és lo teu col·lega, si tens algo pa fumar. I si no fa mitja volta i se'n va pitar. Ai, pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un incul, i de vegades com tots un tonto del ful. Pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un incul, i de
de vegades com tots un tonto heroi. Pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un...